Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del primer Va de Llibres de l'any. Va de Llibres és el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la La història d'en Sagi Bain, de l'escriptor britànic Douglas Stewart.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la La desconeguda, de Tess Sharp.
En l'apartat de no ficció, el llibre de memòries Contra tota esperança, de l'escriptora russa Nadezhda Mandelstam.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de No despertis mai un drac, de Bianca Schulze, un llibre per a infants a partir de 4 anys.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema. I en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Ciutadà Kane, l'obra més coneguda del cineasta Orson Welles.
En l'apartat de música, avui parlarem de Sopa de Cabra i la celebració dels 30 anys de la publicació del disc Ben Endins.
I en el programa d'avui també entrevistarem el mestre, editor i escriptor Ramon Besora. I amb ell parlarem de poesia i literatura per a infants.
Abans d'acabar el programa, comentarem en quin punt es troben les activitats que organitzem des de la biblioteca en aquests moments.
Va de Llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la La història d'en Sagi Bain, de l'escriptor britànic nascut a Glasgow l'any 1976, Douglas Stewart. Als anys 80, a Glasgow, antigament una ciutat minera pròspera, les polítiques de Thatcher fan disparar la desocupació i les famílies es veuen obligades a fer filigranes per sobreviure. L'Agnes Bain és una dona sense sort que sempre ha aspirat a més. Somia en una casa bonica i una vida acomodada que no hagi de pagar terminis. Quan el seu marit, un taxista faldiller, l'abandona, es troba sola a càrrec de 3 fills en una ciutat devastada per la crisi econòmica. Mentre la beguda es converteix en el seu gran aliat, els nens fan mans i mànigues per ajudar-la, però d'un en un l'abandonen per salvar-se a si mateixos. Tots menys en Sagi, el més petit de tots, que es nega a rendir-se. Ell és diferent. Els nens del barri li fan la guitza, però ell està convençut que, si s'hi escarrassa, pot ser normal com la resta i ajudar la mare a fugir d'aquell lloc sense esperança. La història d'en Sagi Bain és una novel·la commovedora sobre la ferrissada lluita d'un fill per salvar la seva mare. Amb aquesta història de frustració, addicció i amor incondicional, Douglas Stewart deixa al descobert la crueltat de la pobresa i els límits de l'amor. La història d'en Sagi Bain ha guanyat el prestigiós Premi Booker 2020 i en català ha estat editada per Edicions de 1984. La podeu comprar per 23,90 o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de Llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la La desconeguda, de Tess Sharp. Per saber qui sóc, primer necessites conèixer la meva història. Perquè no sóc la Nora, una noia normal amb una vida normal en un veïnat normal. Aquesta és només una disfressa sota la qual m'amago des de fa uns anys. I tot anava segons el que tenia planejat fins aquest matí, quan m'he convertit en hostatge d'un atracament a un banc a punta de pistola. Però si hi ha algú que pugui bregar aquesta situació, sóc jo, perquè els atracadors no en tenen ni idea de qui han retingut i quan se n'adonin ja serà massa tard. Com a exestafadora, la Nora sempre ha pogut escapar de situacions ben complicades, però la prova definitiva l'haurà de superar quan l'agafen com a hostatge en un atracament. Aquesta vegada, la Nora no té cap pla per sortir-se'n. La desconeguda és un thriller que us sorprendrà i us enganxarà des de la primera pàgina, un llibre recomanat per a joves lectors a partir de 14 anys. La desconeguda està editat per Fanbooks i el podeu comprar per 17,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre de memòries Contra tota esperança, de l'escriptora russa nascuda a Saratov l'any 1899 i morta a Moscou el 1980, Nadezhda Mandelstam. Aquest llibre és una bella història d'amor i també una interrogació sobre el significat del que és específicament humà. I està escrit, a més, amb una brillantor literària excepcional. Després d'haver estat detingut per primer cop el 1934, el poeta Osip Mandelstam, un dels més grans del segle XX, va estar-se a l'exili a Voronezh durant 3 anys fins a la seva deportació. La mort li va arribar el 1938 en un camp de trànsit cap a Sibèria. La seva vídua va aconseguir escapar i va sobreviure com a professora d'anglès en petites ciutats de províncies, fins que el 1956 li va ser permès de tornar a Moscou. Allà va començar aquest relat, un dels més commovedors del segle XX, en què, amb un detall extraordinari, explica les tràgiques vivències del seu marit i dels seus companys de generació. La sensacional lucidesa que traspua, la seva admirable serenitat en la lluita contra la barbàrie i el seu coneixement de primera mà del món intel·lectual de la Rússia d'aquell període, fan d'aquest llibre un document magnífic, així com una experiència lectora inesborrable. Contra tota esperança, ha estat editat en català per Quaderns Crema i el podeu comprar per 30 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és l'àlbum No despertis mai un drac, de Bianca Schulze, adreçat a infants a partir de 4 anys. Què passa quan la dragona sent un soroll? La dragona té un son molt fi i qualsevol cosa la desvella. Els petits lectors han d'anar amb compte i aprendre a no despertar-la. No saben de què és capaç. Al llarg de les pàgines, els lectors hauran d'interactuar amb els personatges del llibre per aconseguir que la dragona no es desperti. I al final, segur que ells també s'adormiran. Un llibre ideal per llegir abans d'anar a dormir. No despertis mai un drac està editat per Cruïlla i el podeu comprar per 11,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les pel·lícules clàssiques més destacades, us volem recomanar Ciutadà Kane, la pel·lícula més famosa d'Orson Welles. Considerada per molts crítics una de les millors pel·lícules de la història, fou estrenada l'any 1941. Marcà un punt d'inflexió important en la història del cinema i com a punt àlgid del cinema de Welles, exemplifica la voluntat transgressora de la filmografia del cineasta. L'obra tracta sobre la vida d'un important empresari dels Estats Units, Charles Foster Kane, propietari d'una destacada cadena de diaris, d'una xarxa d'emissores de ràdio, de 2 sindicats i d'una inimaginable col·lecció d'obres d'art. Charles Foster Kane mor al seu fabulós castell d'estil oriental Xanadu i l'última paraula que pronuncia abans de morir és Rosebud. El país sencer i la premsa en general queden totalment intrigats per saber el significat d'aquesta paraula. Per a descobrir-ho, un grup de periodistes es posa a investigar la vida d'aquest home prodigiós, que partint del no-res va arribar a ser propietari d'un gran imperi financer en el qual la premsa i les emissores de ràdio foren les seves fonts d'ingressos.
Es un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significará?
Directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher.
La recuerdo.
Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher.
Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas.
No sabes lo que dices.
Contra los que no tienen quien los defienda.
Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir.
De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico.
Y solo una cosa me llama la atención, el New York Inquirer.
¡Tienes que quererme!
Ciutadà Kane és una pel·lícula que tracta sobre la supèrbia i la ignorància, però sobretot sobre el poder i la influència que exerceixen damunt de la societat els mitjans de comunicació. A més, és un estudi sobre el paper del subjectivisme humà en el coneixement i la constatació de la impossibilitat del coneixement absolut. Ciutadà Kane la podeu agafar en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar de Sopa de Cabra, que fa història recollint el triple disc de platí per les vendes físiques del disc Ben Endins, que amb 130.000 còpies el certifica com el disc de pop rock en català més venut. El maig de l'any passat, Sopa de Cabra va començar a anunciar els actes que formarien part de la celebració dels 30 anys de la publicació del Ben Endins. D'entrada, una llarga gira commemorativa que ha recorregut amb molt èxit els grans escenaris musicals del país i que s'allargarà fins al novembre d'aquest 2022. També, la publicació de dues noves versions col·lectives dels seus clàssics Si et quedes amb mi, amb Santi Balmes, Su, Alguer Miquel, Judit Nederman, Joan Dausà i Bet, i El boig de la ciutat, amb Álvaro Soler, Alfred García i Ramon Miravet. En la mateixa línia, el 3 de desembre, Sopa de Cabra publicava una edició especial i limitada en format de triple vinil i doble CD que incloia 6 noves cançons enregistrades al mític concert de Celeste, que va entrar directe al número 46 de la llista dels discos més venuts de l'estat espanyol. Finalment, Sopa de Cabra va anunciar un gran final de festa com a culminació d'aquest aniversari tan especial al Palau Sant Jordi, el 26 de novembre de 2022. Els gironins tornaran al Palau Sant Jordi 11 anys després d'aquelles 3 nits memorables que van viure al setembre del 2011. Just després d'aquest concert, Sopa de Cabra farà una aturada indefinida per tal de poder preparar noves cançons.
Acabava d'arribar, només volia tranquil·litat després de nits sumides a la carretera. I se'm va posar davant, no em vaig saber controlar, va caure enmig d'una bassa de sang i em va dir oh. Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat, m'hauràs de substituir d'ara endavant. Van acceptar la condemna per majoria absoluta i tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Ets l'elegit per tots em van dir oh, oh, oh. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat, l'hauràs de substituir d'ara endavant. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat, l'hauràs de substituir.
De llibres.
Doncs avui a la secció de l'entrevista hem volgut convidar en Ramon Besora. Hola, bon dia, Ramon, i moltes gràcies per voler estar aquí amb nosaltres al Va de Llibres, a Ràdio Balaguer.
Molt bon dia i encantat. Sempre que es parli de llibres o de Balaguer, jo encantat de ser-hi.
Que carai, que fantàstic. Bé, si algú de vosaltres o de la gent que ens escolta no coneix en Ramon Besora, doncs dir-vos que ell és mestre, editor i escriptor. Bon coneixedor del món escolar, ha col·laborat activament en la formació de mestres i és autor d'una bona colla de llibres destinats als infants. Alguns d'ells han estat fins i tot traduïts al castellà, a l'euskera, al gallec, al rus, al coreà, a l'àrab, i bé, també és autor de diverses publicacions i articles sobre didàctica, creativitat infantil, la construcció del lector i poesia i escola, entre altres. Us he de dir també que el currículum d'en Ramon
És extensíssim, per tant, només farem quatre pinzellades, Ramon, perquè si no ens hi estaríem potser fins demà al matí, amb la teva llarga trajectòria.
Això vol dir que un és gran, eh?
Bueno, rematem dient que ha estat president del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves i membre del jurat de diversos premis literaris, com el Premi de Literatura de la Generalitat, el Premi Nacional de Literatura del Ministeri de Cultura i el Premi Lazarillo. També ha rebut diversos premis nacionals i internacionals i finalment va ser fundador i president de l'associació Miquel Martí Pol i actualment n'és patró de la fundació d'aquest poeta. I bé, t'hem convidat, Ramon, perquè ens feia molta il·lusió tenir-te avui al nostre programa i perquè ens tenim moltes ganes de parlar de poesia i de literatura infantil i crec que d'això doncs en saps un munt.
M'hi he dedicat tota la vida.
Per això mateix, per nosaltres és un honor tenir-te aquí. I bé, començarem una pregunta que segurament li hauran fet en moltes ocasions. Però, Ramon, per què escriu poesia?
Jo diria que potser cal buscar l'origen en la meva infantesa. Sabem que la poesia s'hi arriba a través dels jocs de sons i de paraules. Recordo que quan era petit, i quan li deia a la mare, tinc set, la mare em contestava, doncs jo en tinc vuit i encara no he begut. Després li preguntava i li deia, tinc gana, i em contestava, menja't una cama, i si no en tens prou, menja't un bou. I això li repetia i li repetia perquè el que realment volia era escoltar el que em deia la mare. I la mare sempre entrava al joc. Això, inicialment, després... em començo a interessar pels embarbussaments, per les cantarelles, per les endevinalles, i també m'agradava prendre algun poema de memòria. Més tard vaig ser lector de poesia, però la vida em va fer un regal immens. Encara no tenia 30 anys i vaig conèixer el poeta Miquel Martí Pol. En Miquel Martí Pol, des d'aquell moment, ha estat una mica entranyable, l'he pogut acompanyar al llarg de tota la seva vida, fins i tot el vaig poder acompanyar en el moment de la mort. Això em va fer acabar, diguem-ne, d'entrar dintre d'aquest món poètic que ja portava dins, i que, perquè si jo m'apropo a Miquel Martí Pol és que m'havia llegit molt la seva obra i com a mestre a l'escola havia treballat moltíssim amb els nens perquè coneguessin no només la poesia d'ell, sinó la poesia en general. Doncs aquest va ser el camí que crec que em va portar que un dia m'aventurés a escriure i a publicar poesia.
Bé, la poesia doncs sempre ha estat present a la teva vida des de ben petit. Llavors, per què tu creus que és important que des de l'escola es fomenti la lectura de la poesia? O dit-ho d'una altra manera, què aporta aquest gènere als infants?
Mira, l'escola és clau per apropar l'infant al món poètic. Clar, l'escola ho ha de fer sense pressions ni imposicions, però amb constància. Una escola sense poesia crec que no pot ser una escola feliç. I sabem que la poesia és el llenguatge de comunicació essencial pels infants perquè convida la cançó, el ritme, el joc, desvetlla nous estímuls, causa plaer i també potencia la capacitat de meravellar-se. Tot això i més penso que és el que aporta als infants, la poesia als infants.
I pel tema de la creativitat literària, com a professor que has estat i sempre envoltat d'infants, creus que aquesta creativitat literària, que en certa manera també va molt lligada a la lectura, és prou representativa actualment a les escoles o es fa prou per fomentar-la?
Jo d'entrada diria que la creativitat es basa fonamentalment en la disposició del subjecte i que necessita un clima de seguretat i de llibertat per expressar-se. Per això el mestre ha de ser l'element provocador, ha d'aconseguir un clima de joc i d'improvisació, ha d'enriquir l'infant amb estímuls adequats i l'ha de sensibilitzar respecte als estímuls ambientals. Em consta que hi ha moltes escoles i mestres conscients de tot plegat, però malauradament encara no tothom ho entén de la mateixa manera. Si volem que l'infant visqui de manera apassionada el seu aprenentatge, el primer apassionat ha de ser el mestre. I si nosaltres, i que ens ho creiem, la passió, sempre dic que la passió només s'aconsegueix amb passió.
Entenc, doncs, que tots els teus llibres sorgeixen d'aquesta passió per la poesia. N'has escrit diversos poemaris per a infants, com per exemple, doncs, No tinc por, Laberint roig, Les oques van descalces, Iso de paraules. Com afrontes, Ramon, la creació d'un nou llibre de poesia? Què vols transmetre als infants? I si hi ha algun fil conductor entre tots aquests poemaris que intentes teixir?
Mira, primer, pel que fa a la poesia, poques vegades dic, ara començaré un llibre. Jo gairebé cada dia escric una cosa o una altra. I en un moment m'adono que entre el que he escrit hi ha textos que tenen prou entitat per formar part d'un llibre. Llavors, sóc molt purita amb això, els reviso i els torno a revisar, i quan el tinc, que crec que n'estic segur, és quan els porto a l'editor. Mira, un dia vaig tenir la gosadia de publicar el meu primer poemari, que és Zoo de paraules. No saps la il·lusió que em va arribar a fer veure la resposta dels infants, i més quan vaig veure que es musicaven i cantaven els meus poemes. Una cosa que va ser realment per mi espectacular és que un dia, en un teatre de Valls, 300 nens i nenes cantant els meus poemes. I ara els canten a diferents llocs. I també em va fer molta il·lusió que aquest poemari després es traduís a l'àrab. Jo justament tinc algun poema en àrab gravat, que l'he fet gravar amb un noi i una noia àrabs, perquè quan vagi a les escoles puguin veure els infants com sonen aquests poemes que he escrit en català, com sonen en una altra llengua, en àrab. I a més, quan a la classe hi ha algun nen o nena àrabs, la cara de complicitat realment és extraordinària. Jo, no, i amb els meus poemes el que vull és que els infants s'adonin que per escriure poesia no cal buscar una inspiració en grans esdeveniments, que en la senzillesa, en tot el que ens envolta, hi pot haver poesia, que podem descobrir bellesa en les coses més senzilles i quotidianes. La poesia té el mateix punt de partida. La natura i poesia tenen sempre el mateix punt de partida. Pretenc que descobreixin que observant un arbre o un insecte, el cant d'un ocell o dues ales que s'allunyen, o bé qualsevol situació que activi la nostra ment, pot sorgir poesia. Sempre explico, quan vaig a les escoles, als mestres i a vegades als nens, segons l'edat que tenen, que quan en Pere IV deia que totes les paraules del diccionari són poètiques, en Miquel Martí Pol va afegir: si totes les paraules són poètiques, totes les situacions són poetitzables. I l'Octavio Paz encara reblava més el clau quan deia: però la poesia no està en allò que veiem, sinó en la mirada del que mira, del que ho veu. I això és el que intento explicar. Llavors, moltes vegades, en les preguntes que em fan els nens quan vaig a les escoles, em pregunten: com és que escrius tant sobre natura i animals, pel que deies tu, aquesta mena de fil conductor? I els hi explico que jo vaig néixer en una casa on hi havia vaques, cavalls, gallines, conills, i a tocar del poble, soc fill de Pere Mola, a tocar del poble i al bosc. I m'agradava anar a observar animals, i sobretot m'agradava molt una cosa que després de gran ho he agraït, que és observar els nius d'ocells, i intentava amb el so descobrir de quin ocell es tractava. I així és quan vaig descobrir la màgia que realment s'amaga al bosc. Aquesta és la descoberta d'aquell moment que ara em retorna en poemes.
D'entre els teus llibres de poesia per a infants, entenc, aquesta pregunta sé que sempre és una mica complicada per als escriptors, perquè entenc que totes les vostres obres us les estimeu igual, no? Però et sents especialment orgullós o satisfet, o t'ha portat beneficis personals, algun títol en concret?
Mira, et diria, n'hi ha dos per coses diferents. O sigui, vaig escriure un conte en vers, que és El conillet que volia pa de pessic, que és un conte que ha estat traduït al castellà, al gallec, a l'euskera, al rus, al coreà, i ara surt en alemany. Dintre de molt poc surt en alemany. A més, aquest llibre s'ha fet la Fundació Miquel Martí Pol ha creat un espectacle magnífic a partir d'aquest llibre, que l'altre dia van fer l'estrena a Roda de Ter. Hi havia més de 200 persones al teatre, hi havia nens de totes edats, i realment l'atenció va ser extraordinària. Vull dir que és una cosa molt ben feta. Per tant, per tot això, en guardi. I de poesia potser diria entre tot el joc de paraules, perquè és el primer que em vaig atrevir a publicar. I és aquest que us comentava, que és el primer que van començar a musicar uns nens d'una escola que per ells la música és molt important, una escola pública de Barcelona, uh-huh. i després el que he explicat abans que es va fer a Valls. I finalment, clar, és un llibre que es tradueix a l'àrab. Això és potser el que em fa de dir que són una mica diferents, que fins i tot em estranya molt, perquè traduir poesia és difícil i veure la meva poesia traduir a l'àrab, una anècdota. Em diuen a veure si m'agradava la traducció, que els hi vaig dir que realment que m'encantava.
És fantàstic que la poesia arrastri a tanta gent i que sigui traduïda a diferents llengües. Com bé comentes, la relació entre poesia i música és molt estreta, perquè fins i tot em sembla que El rei Granota, que és un altre poemari que tens, també, bueno, és un conte en vers i al final també hi ha una partitura. Poesia i música, per tant, són inseparables?
Jo et diria, primer de tot, considero que la poesia i la música són una mateixa cosa. I considero que sense música no hi ha poesia. I a més, si la poesia s'allunya de la música, realment és quan deixa de ser poesia. I per això em fa molta il·lusió veure els meus poemes musicats, i més encara quan els canten. Uh-huh. Quan la compositora, la que ho va fer, que va fer la composició d'aquests poemes, que és Rosabel Bofarull, em va dir, és que els teus poemes hi sento música. Això va ser de les lloances més grans que he rebut i la satisfacció que em va fer. Llavors cal dir que no solament tinc el codi QR i la partitura el rei Granota, uh-huh. sinó que té el Laberint Roig, hi ha un poema que hi ha un codi QR i també hi ha la partitura, i l'últim llibre, Les oques van descalces, és un poemari que al final hi ha les partitures i els codis QR de tots els poemes que es poden escoltar recitats o cantats.
Ramon, també ets protagonista, em penso, de la passejada poètica musical en família que va tenir lloc a Térmens l'any passat, si no m'equivoco. En què consisteix aquesta iniciativa?
Mira, la passejada poètica musical en família consta de 21 plafons que són d'un material resistent a qualsevol inclemència del temps i pot resistir durant anys i anys a la intempèrie, naturalment si ningú els fa malbé. Uh-huh. Amb els 21 plafons hi ha 33 poemes acompanyats d'unes il·lustracions extraordinàries i un codi QR en el que es poden escoltar tots cantats o musicats. Fins i tot hi ha un resort al costat del codi QR perquè tàctilment se sàpigui on és, perquè tenim molt en compte els invidents, que sàpiguin, puguin escoltar-ho i amb el tacte puguin arribar on és aquest codi QR.
L'accessibilitat,
I em va fer molt feliç de que l'Ajuntament de Térmens s'interessés per aquesta passejada poètica musical en família, perquè és un ajuntament que els hi tinc un afecte especialíssim, perquè es caracteritzen bàsicament per una extraordinària aposta per la cultura i una dedicació molt especial als infants. Tots sabem que hi ha el Premi d'Àlbum Il·lustrat de Vila de Térmens.
Sí, correcte.
Cada any per Sant Jordi obsequien a tots els infants de la població amb un llibre, i hi ha una atenció continuada que tenen una amb l'escola, o sigui, tenen una relació molt directa amb l'escola.
Entenc. Llavors, que aquesta passejada es pot fer sempre que on vulgui, no?
On vulgui, sí. Llavors, aquesta passejada hem volgut, amb la passejada el que volíem era, i el que jo pretenia sobretot, era sembrar versos, imatges i música pels carrers i les places de la vila. I estic convençut que donarà una collita generosa si som capaços, això sempre, de cuidar-ho i d'abonar-ho adequadament. Mm-hmm. Jo havia comprovat que l'acció poètica contagia i ho havia comprovat molt a través de la Fundació Miquel Martí Pol. I sé que no solament despertarà la curiositat dels termenins i dels visitants, sinó que activarà l'interès per molta gent i, naturalment, no només pels infants. Ara, la meva satisfacció completa potser ha estat, jo sóc fill de Peramola, que aquesta passejada també s'inaugura a Peramola. I així com a Térmens està dintre del nucli urbà, per a molt està en un paratge idíl·lic que en diem el Camí de les Fonts. Això realment ja és la satisfacció completa,
Doncs fantàstic, prenem nota per poder fer aquesta passejada poètica musical per Térmens i per Peramola. Si em permet, Ramon, ens traslladem per uns instants al món dels adults, però sense desvincular-nos de la poesia, perquè avui volem dedicar el programa a la poesia. Per a vostè, quins són els 5 poetes catalans imprescindibles que tothom hauria de conèixer i que, per tant, haurien de formar part del que s'anomena el cànon literari català?
Jo no sé si saps que és dificilíssim de dir 5 poetes, però...
Per a vostè,
si, home, si jo m'aventurés, diria naturalment Verdaguer, Maragall, Carné, L'Espriu, Miquel Martí Pol, però jo no m'oblidaria de Salvat Papasseit, d'en Foix i d'en Brossa i de la gran Maria Mercè Marçal.
Així ja me n'ha dit més de 5, eh? Hauríem d'ampliar el cànon.
No, no, però vull dir que és difícil i pensava... Doncs mira, jo per exemple, la Maria Mercè Marçal i a més de la nostra terra, del nostre àmbit, vull dir que realment val la pena.
Va ser fundador i president de l'Associació Miquel Martí Pol i actualment, si no m'equivoco, és patró de la Fundació del Poeta.
Sí.
Com veu la difusió i la divulgació del patrimoni literari català en general? Quina diagnosi en fa? I per què és important al mateix temps difondre el patrimoni literari com vostès estan fent des de la Fundació Miquel Martí Pol?
Jo diria que hi ha molt, molt, molt camí a recórrer pel que fa a la difusió i a la divulgació del nostre patrimoni literari català. Massa sovint es descuida anar més enllà dels cercles literaris o dels més interessats en el tema. S'ha de fer arribar d'una manera lúdica i assequible, penso, a tots els públics, amb actes populars, amb recitals implicant la gent dels barris i dels pobles. Jo normalment a vegades faig una xerrada que el titulo quasi autorretrat sobre en Miquel Martí Pol i intento buscar... cada any intento buscar tanta gent com any fa que ha mort en Miquel Martí Pol, que aquest any n'ha fet 18, per exemple, aquest any he buscat 18 persones que... Amb la xerrada llegissin cadascun un poema d'en Miquel que haguessin triat ells. I des de la Fundació intentem fer arribar a tothom, a infants i a grans, i fem xerrades, espectacles, tallers diversos.
Doncs, i per anar acabant, si li sembla, ja pare, ens anotem aquesta... tasca que s'hauria de fer doncs, per promocionar més el patrimoni literari català, però hem d'anar acabant i entenem que vostè és un home doncs, molt actiu, de ben segur que deu tenir algun projecte entre mans. Ens en pot avançar alguna cosa al respecte?
Mira, sempre en tinc, perquè això, indubtablement, n'hi ha un que em fa molta, molta il·lusió, que és de divulgació poètica en general, que encara no puc compartir-lo, perquè és un projecte que té unes certes dificultats, s'està negociant i valorant la seva viabilitat. En quant a la meva producció literària, publicaré per Sant Jordi un llibre que em fa molta il·lusió també, és un àlbum il·lustrat amb Joventut, amb l'editorial Joventut, i em fa il·lusió perquè el tot plegat, el que és el text, la il·lustració i el format, realment pot ser un llibre que és molt interessant. I concretament estic treballant amb un poemari diferent de tot el que he fet fins ara, i que va néixer amb una trobada que vaig fer, que vaig sovint, amb nens i nenes d'una escola. Jo sempre he estat rodarià de mena i vaig tenir la sort de conèixer un dia en Jani Rodari. Doncs ara intento anar una mica més enllà del que ell anomena el binomi fantàstic. I no és fàcil el que pretenc, però crec que va per bon camí. I de moment el titulo, la lletra que tot ho canvia, i penso que aviat podrem mostrar alguna cosa.
Doncs estarem atents, com sempre, a aquestes noves publicacions seves. Ha estat un plaer poder parlar avui amb vostè sobre poesia i fer-ho des de Ràdio Balaguer. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va de llibres.
La situació que estem vivint actualment per la pandèmia de la Covid-19 ens fa ser una mica més prudents i, tot i que el mes de febrer és el mes de biblioteques amb D.O., de moment no us avancem les activitats que havíem programat fins que no puguem confirmar-ne la seva celebració. Així doncs, a banda dels clubs de lectura, no tenim cap més activitat programada pels propers dies.
Va de llibres!
I fins aquí el Va de llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Ti ho voluto bene veramente, del cantant italià Marco Mengoni.
Così sono partito per un lungo viaggio, lontano dagli errori e dagli sbagli che ho commesso. Ho visitato luoghi per non doverti rivedere, e più mi allontanavo e più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto. Credevo di vedere dentro il mare il tuo riflesso. Le luci dentro al porto sembravano lontane, ed io che mi sentivo felice di approdare. E mi cambiava il volto, la barba mi cresceva. Trascorsi giorni interi senza dire una parola. E quanto avrei voluto in quell'istante che ci fosse. Perché ti voglio bene veramente, e non esiste un luogo dove non mi torni in mente. Avrei voluto averti veramente, e non sentirmi dire che non posso farci niente. Avrei trovato molte più risposte se avessi chiesto a te, ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontana. Mi sentirei di dirti che il viaggio cambia un uomo, e il punto di partenza sembra ormai così lontano. La meta non è un posto, ma è quello che proviamo. E non sappiamo dove né quando ci arriviamo. Trascorsi giorni interi senza dire una parola. Credevo che fossi davvero lontana. Sapessimo prima di quando partiamo che il senso del viaggio è la meta e il richiamo. Perché ti voglio bene veramente. Averti veramente, e non sentirmi dire che non posso farci niente. Avrei trovato molte più risposte se avessi chiesto a te, ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontana. Non posso farlo ora.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.